Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. L'any 2023 s'ha tancat a Catalunya sense que l'atur acabi de remuntar. La campanya de Nadal no ha servit per revertir dos mesos on les llistes de l'atur han pujat. El mes de desembre també s'ha tancat amb un lleuger repunt a Catalunya i deixa un regust agradolç a un 2023 que s'esperava que fos de recuperació, almenys pel que fa a l'ocupació. En tot cas, les dades no són dolentes o no del tot dolentes, perquè la dada publicada avui pel govern espanyol és la millor xifra en un final d'any des de l'any 2007. Per tant, les oficines d'ocupació han registrat el millor mes de desembre des de fa 16 anys. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Així doncs, avui hi ha a Catalunya 343.000 persones que no tenen feina, són 3.000 més que les que hi havia el mes de novembre.
Les oficines de l'atur han tancat l'any 2023 amb més aturats i Catalunya és l'única comunitat espanyola juntament amb Extremadura i Ceuta, on ha repuntat l'atur aquest desembre passat. Tot i així, des del govern mira les dades anuals i, comparant amb la dels anys anteriors, ho veuen amb optimisme.
Cosa que fa que puguem considerar aquest 2023 com un any rècord pel que fa a l'ocupació. Des del punt de vista de que mai havíem tingut tanta gent treballant com fins ara.
Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats ha baixat en 27.000 persones, deixant la xifra més baixa per un tancament d'any des del 2007.
Tot això passa el mateix dia en què ha sortit a la llum que el Partit Popular, atenció, va sondejar a Junts per Catalunya perquè votés a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
Segons ha publicat avui La Vanguardia, el líder popular a Barcelona, Daniel Cirera, i un assessor popular es van trobar en un hotel de la ciutat amb Albert Batet i un regidor de Junts de la capital catalana. Segons el Popular, no hi va haver entesa per les exigències de Junts, però les dues formacions no van tancar la porta a futurs pactes.
I, evidentment, el govern espanyol ja s'ha afanyat a retreure al PP que no hagi dit res públicament d'aquesta reunió. N'ha parlat avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El Partido Popular, que ha sido tremendamente duro, sigue siéndolo con el Partido Socialista, que llega a un acuerdo con Junts. Hoy conocemos por medios de comunicación que ellos también lo hicieron. Que lo hicieron incluso antes que el Partido Socialista y también demandamos, exigimos que sean transparentes.
Mentrestant, al Congrés dels Diputats no és cap sorpresa. El Partit Popular presenta una esmena a la totalitat a la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits nacionalistes. El portaveu del grup parlamentari, Miguel Tellado, acusa el PSOE de beneficiar els independentistes amb aquest oblit.
Nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía, que en ningún caso busca favorecer la convivencia en Cataluña.
De seguida ho ampliem, i pel que fa a la crònica social, a les portes de la presó de Ponent a Lleida, el dia ha començat amb aquest so. És el so de la protesta dels funcionaris i treballadors d'aquesta presó que denuncien les reiterades agressions físiques i, atenció, fins i tot sexuals d'alguns reclusos.
Un centenar de funcionaris i treballadors d'aquest centre penitenciari han demanat mesures urgents al govern per acabar aquests episodis de violència. Volen més personal per fer front a l'elevat volum d'interns. A la presó hi treballen 200 persones i hi ha un miler de reclusos.
Avui coneixerem aquesta realitat, la dels treballadors d'aquesta presó de Ponent. En parlarem d'aquí uns minuts amb Modesto García Noller, responsable del sindicat CESIF en aquest centre penitenciari, que ha reclamat des dels micròfons de ràdio Estel més madura al govern i que dimiteixin els responsables de presons i la consellera també de Justícia, Gemma Ubasart. D'altra banda, a Barcelona ja ho tenen tot a punt per rebre demà passat divendres els Reis d'Orient, que aquest any arribaran a la capital catalana amb un seguici renovat.
Tant el rei Baltasar com el rei Gaspar arribaran a Barcelona a lloms d'una nova carrossa. També els seus ajudants i els seus patges estrenaran vestuari. La cavalcada més participativa de la ciutat manté el mateix recorregut que l'any passat, que no podrà tornar a passar per Via Laietana, ja que està tallada per les obres de remodelació.
Nervis, per tant, a l'espera de l'arribada dels Reis d'Orient i en els esports. Així ha sonat la primera derrota de Djokovic de l'any 2024. Vol corredor, Ira, bona tarda.
Derrota d'un dels reis, en aquest cas del tennis, contra Àlex de Miñaura, la United Cup, per un doble 6-4. El serbi encès totes les alarmes després de dir que com més juga, més mal li fa el canell. Mentrestant, Rafa Nadal jugarà demà als vuitens de Brisbane en ple estat de forma.
I el Girona es posa a prova avui a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid.
Una prova de foc pels de Mitchell, que reben a les 9 els matalassers, segon contra tercer en un partidàs que servirà per medir els gironins contra un equip que no vol despenjar-se de la lluita per la Lliga. El Girona és co-líder juntament amb el Madrid.
Va fer aquest primer resum d'aquest matí de dimecres. Sapiguem com ens hem d'abrigar les properes hores. Previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Tarda força núvols avui, però de pluges ben poques, 4 gotes, que pot anar fent també de cara a les properes hores a punts a les comarques del Pla de Lleida, però precipitacions pràcticament inapreciables. A la resta, núvols i temperatures avui una miqueta més altes que les que hem tingut aquests últims dies. Per tant, molt de fred al centre del dia no n'ha de fer. De cara a demà, doncs, tindrem més clarianes, es veurà una miqueta més el sol. Les temperatures mínimes, atenció, que demà baixaran, farà més fred a primeres hores del matí, i durant el dia, com que farà sol a bona part de Catalunya, tindrem temperatures més o menys com les d'avui. El temps canvia de cara a divendres. L'arribada d'una massa de núvols afectarà tot Catalunya, la cavalcada de Reis, marcada per la inestabilitat, per la inseguretat i també per les precipitacions que podran afectar qualsevol comarca de Catalunya, amb una cota de neu al Pirineu que baixarà fins als 1.200 metres. I és que divendres baixen les temperatures i ho faran més de cara al cap de setmana. Un cap de setmana obertura de clarianes, tot i que al matí de dissabte, amb nevades al vessant nord del Pirineu, només per damunt dels 800 metres i ambient de ple hivern a la resta de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara passaran gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'atur ha començat l'any a Catalunya igual com el vam tancar, amb un lleuger repunt de persones que s'han quedat sense feina. La xifra d'aturats a casa nostra va créixer per tercer mes consecutiu i va sumar el mes de desembre passat 3.474 desocupats més en relació al mes anterior. Així doncs, avui el nombre de catalans i catalanes sense feina s'enfila fins a les 343.381 persones.
Tot i aquest increment, és la dada més baixa en un mes de desembre des del 2007 i si es compara amb el desembre del 2022, l'atur s'ha reduït en un 0,85%, unes 3.000 persones. De fet, des del govern s'agafen a la xifra total i tot i aquest increment afirmen que Catalunya han quedat 30 mesos consecutius amb una reducció del nombre de persones aturades. A la roda de premsa del govern, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha parlat de xifres inèdites.
El 2023, de fet, vam superar la barrera dels 3,7 milions d'afiliacions a la Seguretat Social i tanquem aquest 2023 amb 94.028 afiliacions més que el 2022, és a dir, un 2,6% més. Per tant, rècord absolut. Mai abans havíem tingut tanta gent treballant simultàniament com en aquests moments a Catalunya.
Tot i aquesta visió del govern, Catalunya és l'única comunitat de l'Estat juntament amb Extremadura i Ceuta on puja el nombre d'aturats. Davant d'aquestes dades, des de Comissions Obreres reclamen més diners per al Servei Català d'Ocupació per garantir que la gent que busca feina en trobi, ho ha dit Ricard Bellera, secretari d'Economia i Treball del sindicat.
La dificultat que tenim que el mercat de treball absorbeixi no tan sols les persones que s'incorporen, sinó també aquelles que porten un temps d'atur i especialment aquelles que porten més d'un any, de les quals, recordem, el 75% tenen més de 45 anys. Calen, per tant, polítiques actives, més recursos, més mitjans pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per garantir que aquestes persones tinguin una oportunitat. I aquesta oportunitat passa sovint perquè hi hagi també una identificació actualitzada de que són les vacants a les empreses.
Comissions Obreres critica que les patronals demanin contractar personal d'altres països quan a Catalunya hi ha més de 300.000 persones a les llistes de l'atur.
Això perquè fa a casa nostra, el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats ha baixat en 27.000 persones, deixant la xifra més baixa per un tancament d'any també des del 2007. 2.700.000 espanyols no tenen feina a Espanya, uns números que no es veien des d'abans de la crisi econòmica. El govern espanyol, en paraules de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, valora positivament aquestes dades, ho ha dit avui en una entrevista a Ràdio Nacional.
Las políticas públicas que estamos desplegando, ¿no?, hace justamente ahora 2 años de la aprobación de la reforma laboral, van en la buena dirección. Queda muchísimo por hacer en términos de empleo y de paro, pero es verdad que tenemos la cifra más baja de paro desde el año 2007 y tenemos, creo que esto es muy importante, la cifra más baja de paro juvenil en toda la serie histórica.
Per cert, que en aquesta mateixa entrevista, la ministra Yolanda Díaz ha explicat que convocarà la mesa de diàleg social per abordar la pujada del salari mínim interprofessional després de Reis.
Díaz ha defensat que el salari mínim ha de continuar pujant per lluitar contra la desigualtat i la pobresa laboral actualment. El salari mínim a Espanya és de 1.080 euros en 14 pagues.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions pel que fa a la informació política. Com era previsible, el Partit Popular registrarà una esmena a la totalitat contra la llei d'amnistia que va presentar el PSOE i que va pactar els socialistes amb els partits independentistes.
Ho fa perquè considera que la llei d'amnistia és inconstitucional i només busca donar ales a l'independentisme i, a més, considera que ataca la independència del poder judicial. El portaveu del grup parlamentari al Congrés, Miguel Tallado, diu que estan radicalment en contra de l'amnistia.
Nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía, que en ningún caso busca favorecer la convivencia en Cataluña. Es nada más y nada menos que un pago político, una burda compra de votos a cambio de impunidad judicial para personas que cometieron delitos.
En el text que registraran al Congrés, el PP proposarà reforçar l'estat de dret que creu que s'ha vist debilitat amb les concessions que el govern espanyol ha fet a l'independentisme.
Avui a les 6 de la tarda acaba aquest termini perquè els partits polítics del Congrés presentin els seus vetos a aquesta llei d'amnistia. Previsiblement s'hi afegiran també les esmenes a la totalitat de Vox i d'UPN.
Les esmenes es debatran en el ple de la setmana que ve i amb tota seguretat toparan amb els 178 vots en contra. PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu i el BNG, que ja van avalar la tramitació de la llei. Un cop superats els vetos, la norma es debatrà en ponència i comissió on els grups podran presentar esmenes parcials.
A tot això, el Partit Popular i Junts per Catalunya es van reunir en un hotel de Barcelona després de les eleccions del mes de juliol per abordar un possible pacte d'investidura del líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Segons publica avui La Vanguardia, el president i el portaveu de Junts, Albert Batet i Josep Rius, es van reunir amb el regidor dels Populars de Barcelona, Daniel Cirera, i amb un assessor de la campanya de Feijóo. La trobada va tenir lloc poc després de les eleccions del 23 de juliol i abans que Junts negociés amb el PSOE. A la trobada no hi va haver avenços, però es va obrir un canal de comunicació entre els partits.
Que hagi sortit a la llum avui aquesta reunió desemmascara el Partit Popular, que abans i després de la investidura de Sánchez ha retret als socialistes les negociacions i els pactes amb Junts, a qui consideren un interlocutor, a qui no consideren un interlocutor vàlid per les causes judicials que alguns dels seus membres, com per exemple l'expresident Carles Puigdemont, tenen obertes pel procés.
Per això des del PSOE ja s'han afanyat a retreure i renyar el Partit Popular per no haver fet pública aquesta reunió. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, acusa el Partit Popular d'enganyar els ciutadans.
I que sea Feijóo absolutamente transparente. No sé qué opinará Ayuso o qué opinará Aznar sobre esas reuniones, ¿no? Pero a diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar de fuera de la Constitución, el Partido Socialista lo hace dentro de la Constitución con transparencia y son otros los que engañan, los que esconden, los que se conocen reuniones posteriormente, ¿no?
D'altra banda, fons de Junts asseguren que la trobada va ser informal i a petició del PP i que s'hi van reunir perquè desconfien tant del PP com també desconfien del PSOE a l'hora de negociar una possible investidura.
I a Catalunya, el govern es mostra optimista a l'espera d'aprovar aviat els pressupostos de l'any 2024. Des del Partit Socialista de Catalunya, un dels dos partits que va donar suport als comptes del 2023, veuen impossible que entrin en vigor aquest mes de gener, tal com demanava el president Pere Aragonès. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els socialistes afirmen que és inviable que els pressupostos s'aprovin abans de finals de mes perquè els tràmits al Parlament no són tan ràpids. També pensen que tota la pressió la té el govern d'Aragonès, que és qui ha de buscar suports per tirar endavant els comptes. En aquest sentit, des del PSC asseguren que no negociaran res fins que no es compleixin els acords de l'any passat i que no es plegaran a les exigències d'Esquerra, que tenen 33 diputats, igual que els socialistes. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, espera que les negociacions no s'encallin per tàctiques partidistes.
El govern és optimista i sobretot el govern el que vol és que no es demorin les negociacions per estratègies de negociació, és a dir, tots sabem el que ens hi juguem en aquests pressupostos. No parlo en aquest cas en nom del govern, sinó del conjunt de la ciutadania, la necessitat que hi ha de tirar endavant aquests pressupostos perquè puguin sortir les diferents partides pressupostàries destinades a serveis públics.
Plaja reconeix que la voluntat del govern és que l'executiu aprovi els comptes un cop tancats els acords amb tots els partits que hi han de donar suport, però recordem que l'any passat es van portar al Consell quan només s'havia tancat un pacte amb els comuns i l'acord amb els socialistes es va acabar firmant després.
Gràcies, Pau. I pel que fa a la política municipal, el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, nega que estigui a punt de tancar un pacte amb el PSC a l'Ajuntament de la capital catalana, després que ahir el diari digital Tot Barcelona publiqués que l'acord per entrar al govern municipal estava gairebé fet.
L'exalcalde explica que l'última trobada va ser fa 15 dies i que les dues formacions van decidir reflexionar durant les vacances sobre quins havien de ser els propers passos a seguir. Ho ha dit Xavier Trias a Catalunya Ràdio.
que hi ha algú que inventa, no? Està bé, eh? La veritat és que fa molt de temps que nosaltres hem ofert al senyor Collboni el parlar i el negociar i intentar veure què fem, però el senyor Collboni no té decidit amb qui vol governar i, per tant, això és una situació que vam decidir que durant les vacances pues, reflexionàvem tots i que després ens tornaríem a veure i estem en aquest impàs.
Preguntar per si l'exconseller Damià Calvet li agafarà el relleu al capdavant de Junts a Barcelona, Trias no ho ha volgut donar per bo i ha dit que és una decisió que haurà de prendre el partit.
Mirem cap a Lleida, on avui un centenar de funcionaris i treballadors de la presó de Ponent han protestat després de les recents agressions que han patit per part dels interns. Es tracta de casos de violència física i també sexual que han portat a la plantilla en una situació límit per la qual ara demanen solucions al govern.
Els treballadors denuncien que la presó de Lleida és la més antiga de Catalunya amb mancances importants des de fa una dècada, sobretot pel que fa al personal per assumir l'elevat volum de presos. Els sindicats asseguren que ara mateix la plantilla no arriba als 200 funcionaris i al centre penitenciari i ara mateix un miler de presos. A primera hora del matí, els treballadors han protestat a les portes de la presó per tal de simbolitzar les recents agressions que han patit per part de presos. Han estès una sèrie de camises de l'uniforme de presons tacades amb salsa de tomàquet.
La protesta ha comptat amb el suport dels principals sindicats dels treballadors que demanen mesures urgents per revertir aquesta situació. Alguns fins i tot demanen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. De tot plegat, en parlem avui a l'Estel Migdia. Modesto Garciano, ell és responsable del sindicat CESIF a la presó de Ponent. Senyor Garciano, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, quina situació esteu vivint els funcionaris i treballadors d'aquest centre penitenciari de Ponent?
Bueno, mira, des de que va entrar la consellera actual, la senyora Gemma Ubasart, que va ser ja fa va entrar a l'octubre del 2022, amb ella com a consellera, nosaltres des de llavors hem tingut 765 incidents a les presons catalanes. Això vol dir que sortim a un 1,71 incidents diaris i 2,76 treballadors agredits físicament o verbalment al dia, val? Però si venim aquí a Ponent, per exemple, nosaltres aquí al 2023, ja tenim les dades fins al 30 de novembre, van tenir 55 incidents amb un total de 99 treballadors i treballadores agredits. I d'aquests 55 incidents, 11 els podem considerar greus. Això sense comptar el mes de desembre, que va ser especialment greu, cal recordar, perquè ha sortit a la premsa, una agressió sexual a una companya i després, n'hi ha més, però dos agressions especialment extremes i violentes. En aquesta situació doncs, ja pots comptar que està més que justificada la concentració que hem tingut avui al davant del centre.
I per què aquí a Ponent és a la presó on es registren totes aquestes elevades agressions a funcionaris?
Bueno, les agressions són generals a tots els centres penitenciaris. El que passa és que a Ponent la situació viscuda al mes de novembre, al mes de desembre especialment, va ser especialment greu. Estem parlant d'una agressió sexual, i després de dues agressions especialment greus. Dic especialment greus perquè és que van estar a punt de morir companys i companyes. I, evidentment, ja pots entendre que està més que justificada aquesta concentració. Estem parlant d'una plantilla molt envellida, però almenys tenim consciència i tenim honor, no? I, evidentment, encara que siguin gent molt, molt envellida, treballadors molt envellits, tenim dret a reclamar millors condicions.
Per tant, també, com creuen que es pot revertir aquesta situació, que és el que demanen al govern per evitar i acabar amb aquestes agressions?
Bueno, nosaltres estem, sindicalment, estem en una pantalla més avançats que la resta de sindicats. Nosaltres som l'únic sindicat que ja van sortir d'un acord que es va signar el passat 22 de març que pretenia acabar amb aquestes agressions. Evidentment, van sortir de l'acord ja al juliol del 2023 perquè, evidentment, tot allò que es va pactar a l'acord i que, a més, estava calendaritzat, doncs és que no se va complir pràcticament res. No es va complir pràcticament res. El mal el tenim començant per dalt. Tenim una consellera i un secretari, la senyora Ubasart i el secretari Amant Calderó, que estan superats. estan superats. Segurament ells no volen representar-nos i nosaltres no tenim la sensació d'estar representats per amb ells. En aquesta situació està justificat lo que la nota de premsa que hem llançat ahir demanant la seva dimissió imminent i fulminant, perquè és que no estan a l'alçada i a més estan superats i penso que no són capaços de corregir aquestes tendències.
Però com a mesures de seguretat, què és el que demanen?
Bueno, com a mesures de seguretat, per començar, i en el que, pel que fa al centre penitenciari de Ponent, és un centre molt envellit. El centre penitenciari de Ponent, quan es va tancar la Model, li van assignar un pressupost de més de 3 milions d'euros. Doncs d'aquells 3 milions que suposadament eren destinats a invertir millores al centre penitenciari de Ponent, res d'això hem vist. O sigui, que aquells 3 milions es van perdre pel camí. Això d'una banda. Millores estructurals al centre penitenciari. Després, millorar el servei. Necessitem més funcionaris i, a més, que s'implementi, perquè no és una cosa potestativa de l'administració, sinó que és un dels treballadors, que s'implementi de debò la segona activitat. I ja, per descomptat, la famosa jubilació anticipada. O sigui, cal rejuvenir tota la plantilla i cal incorporar nous elements i nous treballadors.
Modesto Garciano, responsable del sindicat CESIF al centre penitenciari de Ponent, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres. Que tingueu bona tarda.
Estel Migdia.
Tornem a Barcelona perquè aquest divendres arriben els Reis d'Orient i dos d'ells, el rei Gaspar i el rei Baltasar, ho faran amb una nova carrossa. Aquesta és la gran novetat de la cabalgada d'enguany a la capital catalana, però n'hi haurà d'altres, per exemple, els ajudants i patges d'aquests dos reis també lluiran nou vestuari.
Com és habitual, els tres reis arribaran a Barcelona a bord del Pailabot Santa Eulàlia al Moll de la Fusta. Un cop a terra, cap a 4:45 de la tarda, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, els rebrà i els entregarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases. El recorregut de la cavalcada pels carrers de la ciutat començarà a 6:00 de la tarda i serà el mateix que l'any passat esquivant Via Laietana per les obres. Anirà des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a la de la Reina Maria Cristina, passant pel paral·lel la ronda de Sant Pau al carrer de Sepúlveda i la plaça Espanya.
I ara fa justament uns minuts, des dels micròfons d'aquesta mateixa casa de Ràdio Estel, el patge Gregori enviava aquest missatge.
Tinc uns ulls que poden veure a través de les parets i on sigui, travessar, i unes orelles que poden sentir més enllà de 7 lleues. Per tant, vull dir, tinc aquesta capacitat i puc dir, gràcies a aquests dos, puc dir que els nens i les nenes de Catalunya tenen un comportament extraordinari, que no han de patir, que si cau una mica de carbó acostuma a ser carbó dolç, vol dir que tot és millorable.
No només faran presència a Barcelona, els Reis, evidentment, també arribaran a tots els punts del país amb les respectives cavalcades. A Tarragona ho faran, atenció, per saludar i satisfer els desitjos d'uns nens i nenes que han après aquests dies a triar bones joguines. I ho fan gràcies a un taller del Parc Infantil de Nadal de Tarragona que explica als menors quins elements han de tenir en compte per triar bones joguines i fer una compra responsable.
Per exemple, que la joguina sigui sostenible, que porti diferents situacions de joc, que fomenti la creativitat o que no sigui sexista o bèl·lica, són algunes de les característiques que es fomenten. L'acció està impulsada per l'Agència Catalana del Consum, que en els últims 3 anys ha retirat del mercat 157.000 joguines per diversos incompliments relacionats amb la seguretat. Magalí Masanti ha estat la creadora d'aquesta campanya.
El que intentem és això, és donar-les informació, eines, perquè els mateixos siguin capaços de saber quins són els aspectes fonamentals d'una bona joguina, perquè siguin capaces de fer una tria sostenible, una tria intel·ligent, i no consumir per consumir, no comprar joguines per comprar.
Quan acaben el taller, els monitors reparteixen una petita guia de conversa perquè els nens i les nenes puguin seguir el debat a casa seva amb els seus pares.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim els esports. Partit clau pel Girona aquesta nit a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid per seguir trepitjant-li els talons al Madrid. Pol, actual líder de primera.
Sí, els dos equips estan empatats a punts, però els madrilenys són líders pel gol a veres particular. L'entrenador gironí Mitchell ha valorat el bon moment de l'equip amb una reflexió més filosòfica que esportiva.
Valoro mucho lo que tengo ahora y intento que alargarlo en el tiempo lo máximo posible, pero sé que no ocurrirá siempre. El ganar, ganar y ganar. Creo que la base de los éxitos está en el día a día y eso es algo que he aprendido a lo largo de mi carrera como jugador y ahora en el Girona como entrenador.
El seu rival, l'Atlético de Madrid, arriba tercer a 7 punts dels dos líders, però amb la voluntat de no desenganxar-se del liderat i seguir traient punts als de dalt. Els de Simeone han donat a conèixer aquest matí la llista amb la cabana Montilivi, amb les baixes de Barrios, Lemar, Reinildo i Soyuncu. L'Argentí també ha cridat el defensa del filial Moreno per completar la convocatòria.
Avui també juga l'altre líder de primera, el Real Madrid,
que s'enfronta al Mallorca. 7:45 al Bernabéu, fa amb el seu entrenador Carlo Ancelotti, renovat fins 2026 i jurant amor etern pel club blanc.
No, jo quiero ser entrenador. Hasta 2026 voy a ser entrenador. Ojalá pueda ser entrenador 2027-2028. Como he dicho, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí.
Avui també es disputaran el Granada-Cadis a les 5 i el Celta de Vigo Real Betis a un quart de 8.
I ahir ja es van disputar els primers partits del 2024 d'aquesta Lliga de Primera Divisió.
Sí, amb el València, que va guanyar Mestalla per 3-1 al Villarreal, mentre que la Real va treure un punt al 96 contra l'Alavés després de jugar una hora amb un home menys per l'expulsió del porter Remiro. Més polèmica va ser l'expulsió de 3 jugadors del Getafe al Getafe-Rayo, el partit que obria la jornada. La Tassa, Greenwood i Damián Suárez van veure la vermella i van haver de marxar als vestuaris en el partit que el Geta va jugar a l'estadi de l'Atlético de Madrid en compliment d'una sanció de 2017.
I el Barça juga dijous, ho farà contra les Palmes en el primer match dels blaugranes aquest any, ho faran sense Marcos Alonso,
que ha estat operat satisfactòriament de les lumbars a Bordeus. Xavi no podrà comptar tampoc amb els lesionats Marc-André Ter Stegen, Pedri ni Gavi, però sí que sembla que arriba Íñigo Martínez, que es va lesionar, recordem, a principis de desembre i ha realitzat l'entrenament d'ahir amb el grup. El dubte serà si Vitor Roque arribarà a ser inscrit pel partit. La Lliga no dona el vistiplau i la presentació del jugador prevista inicialment per avui s'ha posposat. Roque ocupa la fitxa del lesionat Gavi, cau fins la temporada que ve.
I aquestes declaracions, l'entrenador del rival de demà, García Pimienta, ha donat les gràcies a Joan Laporta per fer-lo fora del Barça.
Ha pasado mucho tiempo de eso y no he vuelto a tener contacto, pero bueno, también mira, quiero darle las gracias porque gracias a esa decisión estoy aquí. Nunca hubiéramos sabido qué hubiera pasado y a los 6 meses de mi salida de Barcelona tuve la opción de venir aquí a Las Palmas. Es una historia para mí inmejorable, estoy muy a gusto aquí, me siento muy querido, creo que estoy en el sitio ideal.
Cal recordar que quan Laporta va arribar a la presidència del club va acomiadar García Pimienta, que en aquell moment era l'entrenador del Barça B. El míster va acabar Las Palmas, que ara lluita pel top 10 sent un dels millors equips de la temporada primera.
I en futbol femení, 7 jugadores de la selecció espanyola han estat nominades a l'11 de l'any de la FIFA.
Coneguda aquesta notícia fa només uns minuts, són les blaugranes Mapi León, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Salma Parayuelo, Irene Paredes, així com les jugadores de la selecció espanyola, Olga Carmona i Jennifer Hermoso. El dia 15 de gener coneixerem l'11 exacte en una cerimònia que es farà a Londres. S'espera una elevada presència de jugadores del Barça, ja que són les vigents campiones de la Champions League i moltes d'elles de la Copa del Món a Austràlia.
Canviem de qüestió. L'Agència Mundial d'Antidopatge investiga Espanya després de les irregularitats denunciades pel Consejo Superior de Deportes davant la Fiscalia.
Un informe interpublicat pel diari Punès constata anomalies en el cas d'un atleta, Patrick Chinedu, l'any 2019, però també altres expedients per dopatge que, segons el mitjà, s'obrien i es deixaven en suspens el mateix dia. En ple any olímpic, recordem, l'Agència Mundial d'Antidopatge posa la lupa sobre Espanya i assegura que no tolerarà retards indeguts en la tramitació dels casos de dopatge i insta l'executiu espanyol a prendre mesures sota risc de sanció.
Parlem de bàsquet, prova de foc aquesta nit per Roger Grimau en el clàssic d'Eurolliga. Atenció entre el Barça i el Real Madrid.
Sí, perquè l'equip català arriba a aquest partit en un molt mal moment. Es que acumulen un total de 7 derrotes en els últims 10 partits. El Madrid, en canvi, es presenta a la cita com el rival a batre Europa. Els blancs acumulen en el que portem de temporada 33 victòries i només 2 derrotes. Tot i el mal moment de l'equip català, Roger Grimau té el suport de la directiva i ara l'objectiu principal és poder revertir la mala dinàmica.
Amb aquesta dinàmica que no surt res, i al contrari tot surt als rivals i et vens a baix. I evidentment no es pot permetre, evidentment ho hem de revertir ja.
S'espera un ambient de gala al Palau. El Barça ja ha venut 1.000 entrades VIP, tot un rècord per la secció, i està a punt de tancar el sold out.
I acabem amb tenis. Novak Djokovic, dèiem abans, que ho ha eliminat a la United Cup amb molèsties preocupants al canell.
Ho ha fet a mans de l'australià Alex Di Minaur per 2-6-4. Es preocupa l'estat físic del tenista, que ha expressat el seu ofici, el seu malestar. Diu que com més juga, més mal li fa la mà. És la primera derrota del Sèrbia aquest 2024, que ha de pensar ja en l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada, d'aquí només 11 dies, el 14 de gener. Defensa el títol que va guanyar l'any passat. Per la seva banda, Rafa Nadal jugarà demà als vuitens de final del torneig de Brisbane, també a Austràlia. En aquest cas ho farà a 9:45 del matí, hora catalana, contra Jason Kupler.
Estel migdia.
Obrim informació cultural. Avui ho fem al Teatre del Liceu, que recupera pels amants de l'òpera l'emblemàtica Carmen, de Georges Bizet. El muntatge produït per Calixto Vieito estarà en cartellera fins al 17 de gener, per tant, entrades disponibles, i acabarem avui al cinema, on arriba la gran pantalla. No us ho perdeu, Los que se queden, un extraordinari film, un altre, del director Alexander Payne.
Cada any, los estudiantes, profesores y personal del colegio...
Una entrañable comèdia ambientada als anys 70.
La pel·lícula mostra un professor solitari, un alumne amb mal comportament i una cuinera de l'escola que recentment ha perdut el fill, que s'uneixen en una improbable família nadalenca. Durant el període de vacances, junts viuran còmiques aventures en uns dies de molta neu a Nova Anglaterra.
Doncs amb això acabem. Tornem demà a les dues. Bona tarda.